Sí, és possible,
si,
no?
Si no la veu demà, el clàssic segur.
Segur, 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 segur. La mitjanit, mira, d'aquest Barça Athletic Club de Bilbao en volem parlar amb un exjugador de l'equip bilbaí, com deia, que ara és comentarista dels partits de primera divisió a DAZN. Gaizka Toquero, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va por la tele?
Pues bien, la verdad que bien. La verdad que es un sitio donde me encuentro cómodo, encima pues haciendo lo que me gusta, que es ver fútbol, y la verdad que muy bien.
¿Haces algo más, aparte de comentar partidos de primera? Creo que sí, ¿no? Por ahí tienes algún negocio personal.
Sí, sí, bueno, los negocios van cambiando, pero siempre tengo una agencia de representación, ahora ya también estoy pues ayudando en una asesoría integral a deportistas, no solo a futbolistas. Y luego también estoy con academias internacionales, he traído ya un par de grupos de niños y niñas indias a Valencia y estoy ahí intentando hacer pues una pequeña academia.
Ah, qué bien, estás ocupado entonces, No, sí, no te aburres.
No me aburro. Y luego encima, pues entre la familia y el trabajo, la verdad que contento.
Qué bien, perfecto. Oye, has comentado unos cuantos partidos del Athletic esta temporada. ¿Por qué ha empezado tan bien el equipo de Valverde?
Bueno, pues porque yo creo que tiene muy buenos futbolistas y muy buen entrenador. Al final tampoco hay mucho más misterio, ¿no? Creo que es un equipo sólido, alegre, que de fútbol muy ofensivo, muy directo, donde tiene jugadores jóvenes y veteranos. Yo creo que hay una muy buena mezcla. También donde hay chicos que tienen muchísima calidad en centro campo, pero también luego tienen velocidad arriba. Entonces, bueno, creo que es un equipo muy equilibrado y muy alegre y muy difícil de defender.
¿Crees que ha cambiado algo respecto a la temporada anterior? Lo digo porque la puntuación y la posición no es la misma.
Bueno, sí, algo ha cambiado. Pues al final que Nico Williams ya tiene más partidos en primera división, que Iñaki está metiendo goles, cosa que el año pasado un poco eso faltaba. También Guruzeta está aportando en la faceta goleadora. Luego creo que la llegada de Íñigo Ruiz de Galarreta le está dando mucho fútbol y mucho equilibrio al centro del campo con Mikel Vesga. Y luego en la defensa, pues mira, parecía que Geray iba a ser el titular indiscutible. Y bueno, por esas lesiones que está teniendo, que creo que tiene que pasar por el quirófano, pues bueno, también la pareja Vivian Paredes está rindiendo bien. Y luego pues en la portería también sabemos que tenemos un seguro de vida ahí, que es el portero de la selección española también. Y la verdad que es un equipo muy equilibrado.
Has hablado de Nico Williams, no se sabe aún si va a renovar con el Athletic, pero se le está relacionando también con el Barça. ¿Tú le ves potencial para que juegue en un equipo pues como el Barcelona o el Real Madrid o otro equipo grande del fútbol europeo?
Bueno, pues por ahora sí, yo creo que sí. Está en la selección española, en el Athletic está demostrando que es un jugador que está muy en forma. Al principio sí que igual hace 2 años o así, sí que había partidos donde igual en el minuto de la segunda parte se caía un poco. Creo que eso ahora con él ha crecido como jugador, tanto físicamente como mentalmente, y creo que ahora es un jugador con muchísimo potencial. Claro, estamos hablando también de Real Madrid y Barcelona, pues no lo sé, también hay muchísima competencia. Fíjate ahora Lamine Yamal también, que está por ahí. También hablábamos lo mismo de Ansu Fati cuando lo empezamos a ver. Entonces para mí eso es correr mucho, ¿no? Creo que encima Los del Atleti lo queremos disfrutar aquí muchísimos años,
claro.
Queremos que renueve, y mejor que el Barcelona ficha otro, que nos deje a Nico unos cuantos añitos aquí.
Sí, eso es lo que pensará todo aficionado de Athletic, por supuesto, que Nico juegue muchos años en el club. Te quería preguntar también por Ernesto Valverde, ¿lo tuviste como entrenador? ¿Qué destacarías de él?
Bueno, para mí es, yo siempre lo he dicho, que para mí yo creo que es el mejor entrenador que he tenido, porque sabe gestionar bien el grupo, futbolísticamente la verdad que trabaja muy bien, hace las cosas sencillas, que muchas veces es lo difícil, que un entrenador pues te dé 4 o 5 pinceladas, orden, estudia al rival y luego sobre todo la gestión de grupo, y creo que en todo eso Ernesto es muy bueno.
Él dijo en una entrevista hace unas semanas que eso del ADN Barça era un poco una milonga. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, pues el ADN Barça, es que el ADN Barça, el ADN Atleti, el ADN Real Madrid, yo creo que van cambiando según va pasando los entrenadores y los jugadores. Obviamente, pues todo tiene un estilo de juego, hay entrenadores que tienen un estilo de juego, y el Fútbol Club Barcelona también, pues por eso no es casualidad que el Barcelona pues saque muy buenos pivotes, muy buenos mediocampistas. No es casualidad, para mí no es casualidad, como tampoco es casualidad pues que en el Atleti salgan muy buenos porteros, delanteros, bueno, yo creo que hay un ADN, pero que también, pues eso, oye, y yo creo que es la clave del éxito, llegan entrenadores que se tienen que adaptar, llegan jugadores que se tienen que adaptar, depende de los tiempos, depende si está Messi, si no está Messi, si está Lamine Yamal o si hay otros jugadores.
¿Cómo ves el partido de este domingo? La racha del Athletic en Barcelona, tanto contra el Barça como incluso contra el Español, la verdad es que es nefasta. Es nefasta Gaizka, pero ¿crees que le puede hacer daño al Barça el Athletic? ¿Y cómo, sobre todo?
A ver, sí que la racha es nefasta. Creo que la última vez que ganó el Athletic fue en 2001, creo, si no me equivoco. Así que hace muchísimos años que no hemos sido, porque yo todavía estaba ahí, que no hemos sido capaces de ganar en Barcelona. Y la verdad es que yo creo que el Athletic llega en buen momento. Siempre va a ser dificilísimo y lo lógico es que el Barcelona, no solo al Athletic, sino a los demás rivales en casa, pues sea favorito y tenga más opciones de ganarte. Pero sí que es cierto que el Athletic llega en un momento bueno, con jugadores en estado de forma muy muy bueno, muy alto, y yo creo que puede ser el momento, ¿no? De no sé si de ganar o por lo menos puntuar.
La clave puede estar en la presión, esa presión alta que seguro que ejerce el equipo de Valverde y que alguna vez le ha costado en el Camp Nou, por ejemplo, me acuerdo de algunos partidos en que el Barça la superaba con cierta facilidad.
Bueno, sí, el Atleti tiene presión alta, pero sí que es cierto también que el Atleti ahora transita muy rápido, entonces igual en un bloque medio sin arriesgar mucho a la espalda, porque también el Fútbol Club Barcelona tiene jugadores arriba muy muy rápidos, como es, lo hemos dicho, ¿no? Lamine Yamal y este tipo de jugadores que pueden salir y pueden marcar la diferencia. Creo que también el Atleti tiene velocidad para transitar, entonces igual sin arriesgar mucho al principio, intentando jugar, intentando llegar a la portería contraria, porque además el Atleti, otra cosa, pero es que no sabe especular, allá donde va a ganar el partido, por eso también salen partidos bonitos de ver para el aficionado, y yo creo que al espacio le puede hacer daño también el Athletic al contraataque.
Aquí en Barcelona aún recordamos en 2009 ese gol en la Copa Gaizka, en Mestalla, al principio del partido 1-0, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en ese día?
Bueno, pues ahora pues más tristeza que otra cosa, ¿no? Sí que en el momento fue una alegría increíble, tanto para mí pues como para todos los aficionados, para todos los que seguimos y los que hemos estado vinculados al Athletic de Bilbao, pero sí que es cierto que ahora lo ves con tristeza, ¿no? Porque al final, pues bueno, sí que fue un 1-0 que nos daba esperanza, pero luego sí que es cierto que el Barcelona pues creo que fue superior en todo momento a nosotros esa segunda parte y creo que se llevó esa final con justicia.
Esa copa fue muy especial. Creo que no es el mejor momento o tu mejor momento favorito de esa copa, ¿no, Gaizka?
No. Yo siempre digo que para mí el momento favorito fue la semifinal de copa en San Mamés, porque bueno, veníamos con un resultado adverso desde Sevilla, que veníamos con un 2-1 en contra un muy buen Sevilla. Era un Sevilla que bueno, que luego fue pues el que ganó todas esas Europa League y todo eso, tenía grandísimos jugadores, y luego pues le supimos dar la vuelta, ¿no? Aquí en casa, 3-0 con nuestra gente, el partido había un ambiente, yo nunca he visto San Mamés con ese ambiente, la verdad, y bueno, encima tuve la posibilidad y la suerte de meter ese 3-0, que llegamos al descanso, metí el tercero, con primero creo que metió Jaime Martínez y Llorente, y yo creo que metimos. Y la verdad que el recuerdo para mí es el mejor recuerdo que tengo.
Mira, volviendo a la final, seguro que has escuchado alguna narración de tu gol, pero yo creo que no has escuchado nunca la narración de tu gol en una radio catalana.
No.
Y la vas
no,
a escuchar no. Ahora, ya verás.
La centrada de Yeste, la rematada y el gol de Toquero. Absolutament sol al segon pal, Toquero, ja ho dèiem, que estava tenint algunes oportunitats. Ha rematado absolutamente sol.
Ya ves que el tono no es el mismo, Gaizka.
No, me gusta más el de la gente de Bilbao. La verdad.
Ya ves que el tono no es el mismo. Qué fuerte empezasteis, lo decía Jean-Marie Pou, el narrador del Barça en los partidos de RAC1. ¿Aún te cantan eso de Ari Ari Toquero Lendakari o no?
Ya cantarlo no, porque ya no estoy en el campo, pero sí que la gente por la calle dice Lendakari y tal. Sí, todavía me lo siguen diciendo. La verdad que es un mote muy cariñoso que tengo en Bilbao, bueno, no solo en Bilbao, pues a nivel futbolístico, y bueno, la gente me recuerda así y la verdad que no me traen nada malos recuerdos.
Claro que sí. Bueno, no sé si vas a estar en el campo en Montjuïc.
Sí, porque ¿sí? Tengo que ir con Dazón, que lo retransmite Dazón, entonces estaré allí. Creo que mi compañero va a ser David Villa para ese partido.
No está nada mal, la verdad. Gaizka, un placer que nos hayas atendido y muchísima suerte durante toda la temporada en la televisión y también en todos los proyectos que nos has contado. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Tu dirà, amb Gerard Vallès.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Tu ho diràs, amb Gerard Vallès.
Un minut i un quart d'una de la nit. Aquí seguim al Tu Diràs amb un consell. Molta atenció, us presentem Santander Lab Zero, un joc per a descobrir quan en saps de Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i també molts premis més. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer també al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a santanderlab0.com. Això comença ja. Oh, Aquí seguim, el Tu diràs fent tertúlia amb el Correas, el Ballús i també el Francesc Latorre. Teniu ganes, no?, de parlar de l'assemblea? Jo us veig amb ganes de parlar d'aquesta assemblea eterna i llarguíssima que hi ha hagut avui a l'Auditori 1899, eh?
Sí, sí. Aquí hi ha gent que l'ha degustat com un cafè.
Ja bufa, Ferran Correas.
Però és que avui perquè no hi havia partit, tot i que recordo que han dit no, hauríem d'acabar a les 6 perquè a 6:45 juga el femení i en canvi jo diria que a la mitja part del femení encara estaven parlant, però jo recordo haver estat a assemblees que d'haver d'anar després al Camp Nou perquè hi havia partit i anar-me'n al Camp Nou i encara està, i de fet va haver una assemblea
que es va suspendre
i partien dos. Sí.
Però
en aquella realment hi havia temes importants a tractar, però hi ha altres que no, i en canvi el punt aquell últim de
pregs i preguntes
no s'acaba mai.
No s'acaba mai, no. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Se t'ha fet llarga tu l'assemblea o no?
Vols que digui la veritat? O vols que...
No, que diguis la veritat. Vull dir...
La veritat és que se m'ha fet eterna. O sigui, la part dels pregs i preguntes s'ha fet molt llarg avui, molt. Perquè, a més, com que les coses importants ja s'havien votat i ja s'havien decidit abans de dinar, la tarda ha fet bola. Hi ha hagut moments que ha fet bola.
Sí, sí. Ara repassem tot el que ha passat a l'assemblea. Abans, tuit de Vinícius, al seu compte de X, a la xarxa social. Recordeu que al principi, quan estàvem repassant aquest Sevilla 1 Real Madrid 1, Damià López ens ha explicat que el Sevilla ha identificat i ha també expulsat i denunciat a un seguidor del Sevilla que l'han caçat, les càmeres i els fotògrafs, fent el gest del mico cap a Vinícius. Està sent portada a tots els webs dels diaris esportius. Doncs Vinícius diu: felicitats al Sevilla pel seu ràpid posicionament i càstig en un altre trist episodi del futbol espanyol. Malauradament, afegeix, atenció, diu: malauradament he tingut accés a un vídeo d'un altre acte racista en el partit d'aquest dissabte, aquest cop realitzat per un nen, per un menor d'edat. Em sap molt greu que no hi hagi ningú que t'eduqui, inverteixo molt en educació al Brasil per formar ciutadans amb actituds diferents d'aquestes. I acaba dient Vinícius: la cara del racista d'avui està arrebossada als llocs web com en moltes altres ocasions. Diu el futbolista brasiler: espero que les autoritats espanyoles facin la seva part i canviïn la legislació d'una vegada per totes. Aquesta gent també ha de ser castigada penalment. Seria un gran primer pas per preparar la Copa del Món del 2030, que serà, entre altres llocs, a Espanya. Estic disponible per ajudar, ho sento per semblar repetitiu, però aquest és l'episodi aïllat número 19 i comptant. Això és el que diu Vinícius en un tuit en portuguès traduït al català a les xarxes socials. Hi ha escrit algú, suposo. Hi ha escrit algú com...
Impossible que Vinícius escrigui això.
Això no ho sé, però fa pinta que està assessorat.
Que Vinícius sap que li han dit 19 vegades.
Fa pinta que està assessorat per algú com el 90% dels futbolistes professionals de primera divisió. Però vaja, suposo que està escrit amb el seu consentiment, evidentment. 2 minuts per sobre d'un quart d'una. Va, ara sí, entrem en matèria. Marta, assemblea llarguíssima i assemblea, podríem dir, també plàcida per la Junta Directiva de Joan Laporta, no?
Sí, perquè s'han aprovat sense sobresalts els 3 punts sotmesos a votació, tant la liquidació de l'exercici 22-23 amb beneficis de 304 milions gràcies a les palanques, com el pressupost del curs actual, ja sense venda d'actius, així com també la ratificació del patrocini d'Ambilight, que està present des de fa mesos a la màniga de la samarreta. Han votat un gruix de poc més de 400 compromissaris. La convocatòria era de 4.451, per tant, com és habitual, una participació justeta. El primer que s'ha votat, el primer que s'ha aprovat, de fet, ha estat la liquidació de l'exercici econòmic, amb 376 vots a favor, 45 vots en contra i 20 vots en blanc. Després s'ha aprovat el pressupost de la temporada actual, amb 372 vots a favor, 37 en contra i 12 en blanc, i just hem arribat al recés de l'hora de dinar amb l'aprovació d'Ambilight amb 326 vots a favor, 39 en contra i 24 en blanc. Han quedat per la tarda l'exposició de l'Espai Barça, un llarg torn de preguntes i intervencions dels socis i l'aparició per sorpresa del nou director esportiu del club, Deco, que no estava a l'ordre del dia.
Això és el que, en grans trets, ha passat aquesta assemblea, ha passat moltes altres coses, ja les repassarem, però ha quedat tot aprovat i aquesta és una mica les xifres de participació. Torna a quedar, jo crec que més present que mai, que el soci li porta un rave a l'assemblea de compromissaris, a una part del soci molt majoritària, li porta un rave. És igual que sigui presencial o que sigui telemàtica. I després hi ha una altra cosa que crec que s'ha de posar a debat, que són les gairebé 10 hores que dura avui l'assemblea eterna, i fins i tot jo crec que hi havia gent, podrà dir el Francesc Latorre, que ha anat a última hora a l'Auditori 1899, hi havia gent que estava... Estava ja a les últimes, allà, sí, sí, allà a la sala.
Gent absolutament anestesiada, de fet...
Com jo. jo també estava anestesiada ja.
He arribat i a la zona de l'Auditori 1899, on al matí hi havia doncs, tots, o bona part dels... els senadors d'aquesta gent gran, i, doncs que n'hi havia, no sé, 40-50, és que en quedaven tres, un dels quals era Minguella, que és que no falla mai a l'hora de les intervencions. I ha arribat al tram final, ha intervingut Joan Gaspart, i dic, ara parlarà el Josep Maria Minguella. I ni el Josep Maria Minguella ha tingut ànims de fer la seva tradicional intervenció d'una assemblea. És massa llarg. S'ha de canviar el sistema, és un sistema absolutament anacrònic, sigui presencial o sigui híbrida o sigui telemàtica, però és un sistema que s'ha d'agilitzar com sigui.
A veure, jo crec que l'assemblea és cert que a mi m'agradaria més que fos presencial que telemàtica, però jo crec que encara que sigui presencial, al final les votacions sempre són 400 i pico, 500 i pico, 600 i pico.
No, i algú podria pensar, és que aquesta assemblea no hi havia res per votar de excessiva importància, més enllà dels comptes que es voten cada temporada. Però és que... I a les altres?
No. És que, mira, les xifres, perdona, Ferran. En el moment que parlava a la porta, és quan més gent hi ha hagut allò connectada i presencial, acreditats, que en deia en Covell.
600 i pico, no?
644. A la primera votació, que ha sigut tres quarts d'hora més tard o una hora i mitja més tard, 462. Vol dir que hi havia 200 compromissaris que ja han passat de la primera votació. Imagina't, a les últimes, ho ha repassat abans la Marta, només hi ha 389, l'última votació.
És que sí, l'última votació són 389, però és que després m'he quedat amb la part final de l'assemblea, quan ja hi havia les intervencions finals i tot això, i Covells ha dit en aquell moment que hi havia com 170 compromissaris connectats en aquell moment. És que és molt poca gent.
Un passotisme que el soci del Barça s'hauria de fer mirar, també, eh? No, perquè ens omplim la boca que el Barça ha de ser els socis i que som els amos del club, i el dia que pots participar, el dia... No cal que preguntis, però almenys connecta-t'hi. Doncs aquell dia passes de tot.
Jo el que deia era que al final és igual que siguin presencials o telemàtiques per participació, perquè jo la que més recordo deuen ser uns mil i pocs... Amb dies, amb assemblees sobretot extraordinàries, amb les palanques, amb allò sí que hi havia mil i algo, però clar, mil i algo, de 4.451 és una xifra molt pobra. Tots els candidats diuen que es canviarà.
Que s'ha de replantejar i ningú canvia, no?
Després ningú intenta fer canviar-ho. Jo no sé com s'hauria de fer, però jo crec que al final... El Barça té 100 i pico mil socis. Potser el que s'hauria de fer és... igual que... No sé com, però igual que t'has d'apuntar una llista per si vols ser abonat al Camp Nou, te'n podries apuntar una llista si vols ser compromissari de veritat. I t'has de comprometre a ser compromissari durant doncs, els... Sembla que són 3, 4 anys que ho ets, perquè si no... La participació és ridícula.
També hi ha el punt aquest una mica de que és lletge en quantificar els problemes que té cada persona, però en els precs i preguntes al final hi ha temes que en quant a rellevància per la massa social del club, ostres, potser es podria seleccionar, no?, una mica què es pregunta, què no, a quins temes es tracta, què no, perquè bé, al final també...
Però és el que a la gent li interessa, eh? Sí, a la gent li interessa si li pujaràs l'abonament del nou Spotify Camp Nou, si en Light va a la màniga esquerra o va a la màniga dreta, eh?
Sí, vull dir, però...
Sí, és l'únic dia que poden preguntar.
El que em refereixo és el tema...
El preu de l'abonament potser sí que és una pregunta.
Correcte,
fer.
Correcte.
Si en Vilaix va a la dreta o a l'esquerra...
Sí. Cal, això. I cal que preguntar perquè es fan cues a la botiga del Barça els dies de partit i, ostres... Sí, és un tema, no, que...
El que passa que com ho regules, perquè també...
A veure, Marta, que la Marta està...
Que també que és complicat de regular això, sí, perquè també sota el paraigües d'anem a regular o anem a discriminar d'alguna manera o filtrar quin tipus de preguntes o temes es fan, també es pot caure en la censura, no?
Sí, sí.
I determinades juntes directives ho poden utilitzar per no sentir comentaris crítics o evitar certs compromissaris incòmodes.
Sí, sí, totalment.
Clar, fer-ho democràtic, alhora fer-ho interessant, alhora fer-ho equilibrat, és jo entenc que és molt complicat, i no sé, no li acabo de trobar la solució. Potser si hi hagués un temps màxim d'intervenció, estipular, per exemple, tens 60 segons, o sigui, tens un minut per dir el que hagis de dir, saps? I després jo també trobo que són molt absurdes i molt inútils les intervencions que són per dir: m'agrada molt com ho feu tot, visca el Barça i visca Catalunya.
Sí.
Senyor, barra senyora.
Sí, però Marta és el seu moment de glòria.
I a mi què, sap? Vull dir, no aporta res aquesta intervenció, no ens fa evolucionar cap a cap lloc, no serveix per res una intervenció així.
A la pregunta que feies, no sé si la Torre té alguna solució, perquè abans també quan em plantejava una a l'hora d'intentar que el procés sigui més democràtic, d'intentar que hi hagi més compromissaris que participin a l'assemblea. No sé si tens alguna solució, Francesc.
Sí, no ho sé, és que és molta gent. Són parteixes d'aquesta base de més de 100.000 persones candidates a... Com fas la tria? Fas aquest sistema que diu el Ferran?
No, i després que potser estem caient també... Segurament es podria solucionar alguna cosa, però després estem caient potser en l'error de plantejar-nos que el problema és de format, però és que potser és això, que la gent és que no li acaba d'interessar la qüestió, almenys en la majoria d'assemblees ordinàries del club.
Jo el que crec que s'ha de recuperar sí o sí és la presencialitat. Segurament híbrides, perquè... hem d'anar cap al telemàtic, és el futur, però una assemblea telemàtica és més còmoda per la junta directiva. La presencialitat, amb aquestes intervencions, es pot, dels assistents, es pot arribar a generar un caldo de cultiu que pugui acabar tombant un dels punts de l'ordre del dia. Sense anar més lluny, per exemple, va passar amb el canvi d'escut que va proposar la Junta de Bartomeu. Doncs entre el que va dir un, va respondre l'altre, va agafar el micro de la dreta, va respondre el de l'esquerra, allí es va generar un ambient de que allò no sortiria, de fet, no es va votar. Bartomeu va retirar del punt de l'ordre del dia. Això, aquest debat, aquest cos a cos, en el format d'avui, és molt més complicat, per no dir impossible.
I sembla que així ho ha entès el president Joan Laporta, Marta? Que en principi la intenció que té és ja recuperar almenys el format híbrid per a presencialitat i que sigui telemàtic també.
Sí, però...
Això ha planat molt aquests últims dies a l'entorn del Barça. És un debat que ha entrat a les parets de les oficines del Barça. S'ha fet evident i també ha saltat avui a la palestra a l'Assemblea. De fet, ho ha dit el senador Jaume Llopis en la seva intervenció. Després hi ha hagut algun altre compromissari que quan ha entrat en la seva intervenció ho ha dit, i després Joan Gaspart ha estat molt explícit al final de l'assemblea de compromissaris i ha fet que el president Laporta ja afirmés i confirmés que a la propera assemblea de compromissaris, que tot apunta que serà la de l'aprovació dels nous estatuts, doncs ja serà híbrida, amb aquesta barreja de presencialitat i gent participant-hi de manera telemàtica.
A veure si és així. Ho deia el Francesc Latorre, els compromissaris han estat molt més atents al discurs de Joan Laporta al principi que no pas a les votacions. Ha estat un dels moments de l'assemblea, el discurs del president, discurs llarg, de 40 minuts aproximadament, molt centrat tant al principi com al final, amb els atacs que rep el club des de Madrid arran del cas Negreira i aquest nou terme per definir els poders fàctics que hi ha a la capital d'Espanya, que és el de madridisme sociològic. Aquests són els dos minutets més destacats de tot el que ha dit Laporta avui.
Entre tots i totes hem salvat l'entitat, hem salvat el club, tot i que ens hem trobat molts entrebancs, heretats i sobrevinguts, que ens hem trobat. Aquests entrebancs venen de fora, venen de persones, venen d'organismes que doncs, ens ataquen per ser qui som i per representar el que representem. Entenc que ens ataquen perquè tornem a anar bé. Quan vas molt, sobretot en el món de l'esport, has d'anar molt a Madrid a veure els estaments, quan per feina has tingut que anar per Madrid, te n'adones que doncs, hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident, bé sigui el poder polític, ja bé sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Mirin vostès qui dirigeixen tots els organismes de poder, no només del futbol, de tots els esports. Ja han faltat aquest mediatisme sociològic. La història del Barça no s'embruta. Aquesta campanya de desprestigi institucional sense precedents, entenc doncs, que no ho hem de permetre. I no ho hem de permetre entre tots, no ho hem de permetre. Nosaltres, per suposat, que estem en combat, estem en alerta permanent en aquesta qüestió. Per molt que busquin, que remenin, que especulin, que difamin, no trobaran res, perquè no hem fet res del que se'ns acusa. Aquest procediment judicial el guanyarem. El Barça, més d'hora que tard, sortirà absolt. Perquè ja els hi dic doncs, que no hem fet res del que ens acusa i estem provant doncs, aquests serveis. I això acabarà, insisteixo, més d'hora que tard, amb una sentència que absoldrà el Futbol Club Barcelona. I referent als temors del mediatisme sociològic, tinc males notícies per ells, perquè repetirem el millor Barça de la història, que ho tinguin clar.
Doncs aquestes han estat les reflexions més contundents del president Joan Laporta avui a l'Assemblea de Compromissaris del Barça. De fet, les hem comentat fins i tot a l'inici perquè les hem relacionat amb el que ha passat avui en el partit entre el Sevilla i el Real Madrid, i les queixes des de la televisió madridista, des de la televisió del Real Madrid, respecte a l'arbitratge de Burgos Bengoetxea. A banda de tot això, a la tarda, Marta, en el torn de prets i preguntes, hi ha hagut la intervenció de Joan Gaspar, com no, si no, no seria una assemblea del Barça. I ha estat interessant què ha dit, Marta?
Doncs ja ha estat quan ja s'estava acabant l'assemblea, a quarts de vuit del vespre. De fet, pensàvem que ja no intervindria, i ho ha fet per donar suport a Laporta en el marc del cas Negreira. Ha defensat que el Barça no va cometre cap il·legalitat durant els anys que va estar pagant el número 2 dels àrbitres, i li ha proposat a Laporta liderar una trobada amb els altres expresidents.
El Barça no ha fet cap il·legalitat. El Barça no ha fet cap il·legalitat. I ho diré tantes vegades com faci falta. Com a expresident més vell i més antic, convocaré a tots els presidents del Barça perquè vull sentar-me amb tots amb ells per parlar del Barça, per parlar del seu futur, i perquè crec que aquesta unitat és de dalt a baix i de baix a dalt. El dia que el Barça no tingui enemics, no existirem. Quants més tinguem, millor, és igual, si no ens importa. Mentre que estiguem units, no us preocupeu.
I Laporta li ha recollit el guant, diu que està obert a la trobada amb Bartomeu i Rossell per treballar per la unitat del barcelonisme.
La reunió amb presidents oberta a tot el que proposis. Tu t'has convertit, doncs, en aquests moments és el degà dels presidents, i potser és responsabilitat teva el fomentar doncs, una reunió de presidents. Jo la impulso també quan tu vulguis, i estic a la disposició de reunir-nos amb tots, perquè jo crec que no només s'ha de parlar d'unitat, s'ha de demostrar.
Per tant, en els propers dies, en les properes setmanes, haurem d'estar atents si hi ha algun moviment en aquesta direcció.
Estarem pendents. Aquesta ha estat, jo crec, una de les converses, entre cometes, perquè ha estat primer una reflexió de l'expresident Joan Gaspar i després la resposta de Joan Laporta. Això ha passat a la tarda, ja quan gairebé s'estava a punt d'acabar l'assemblea. Al matí hem tingut un altre frec a frec, diguéssim, molt més intens que el que han tingut. De fet, no ha estat ni un frec a frec el que han tingut Gaspar i Laporta, tot al contrari. Però sí que hem tingut un frec a frec al matí, el moment més polèmic, més tens de l'assemblea. Com ha anat això, Marta?
Doncs ha estat quan el senador Jaume Llopis, que va formar part de la comissió de l'Espai Barça durant uns mesos a l'inici del mandat de Laporta, ha qüestionat la salut econòmica de l'entitat, cosa que no ha agradat als membres de la Junta ni tampoc a una figura molt pròxima al president. L'adjunt a la presidència, Enric Massip, ha suggerit que tallessin la seva intervenció, provocant aquest moment de tensió palpable a la sala.
Com tornarem aquest deute que se'n va als 3.000 milions? 1.200, més 1.500, més els interessos generats. Aquest deute, no, Massip, no em pots tallar, encara que ho suggereixis.
Llopis ha pogut acabar la seva intervenció, una intervenció que ha provocat, això sí, una reacció molt dura tant del vicepresident econòmic Eduard Romeu com del mateix Laporta, que han rebatut durant 20 minuts els qüestionaments econòmics de Llopis, titllant-lo de deslleial i demagog i acusant-lo de buscar exposició mediàtica.
Això és el que ha passat a primera hora del matí. Després Massip ha fet un tuit dient al Barça la discrepància és saludable si és en interès del club, anar de cara amb tothom és la meva manera o la meva manera de defensar el Barça, respecto al senyor Llopis i no he demanat que tallessin la seva pregunta, sinó que reduís una intervenció que no corresponia al punt que s'estava debatent, amb una fotografia del senyor Llopis i també de l'Enric Masic parlant, crec que era en el moment del recés, en el moment del dinar o en algun moment de la votació.
Sí,
no
és que des de l'apartat comunicatiu del club han fet circular aquesta imatge per d'alguna manera donar a entendre que la cosa no havia passat a majors.
A la tarda Llopis ha tornat a intervenir i vaja, ha fet una intervenció que tot era flors i violes.
Molt suau.
M'ha sorprès molt, sí.
No, hi ha hagut una recollida de
què dirà ara, no? Què dirà ara? No.
Al dinar. Ha hagut aquesta conversa amb Massip, hi ha hagut una altra conversa amb Laporta i Maria Elena Ford, de Llopis.
A mi, el tuit de Massip em sembla coherent, tot i que tampoc sé si ha de ser ell qui intervingui en aquests casos. Hauria de ser, suposo que Josep Cubells, que és el secretari, que és qui està dirigint l'assemblea, però... D'entrada, primer, si us el creieu, o és veritat que potser s'ha escalfat, que també pot passar, això, li pot passar a algú, i que s'ha vist clarament com feia així amb les tisores, com dient, a veure si talleu la intervenció del senyor Llopis.
Jo crec que s'ha escalfat.
Sí, sí.
El gest és claríssim, s'ha equivocat Massip, però s'ha equivocat també Llopis, perquè et fan preguntar sobre el tema en qüestió. I el senyor Llopis ha fet un autèntic meeting amb aquella intervenció. S'equivoquen els dos per mi. Doncs però és veritat que Massip està representant el club i tallar o no correspon a Cubells.
5 minuts per sobre de 2:15. Ara de seguida ve la Guta, parlant-nos del Girona. Abans, dues pinzellades ràpides d'algunes coses que ens ha deixat també aquesta assemblea. Detalls de l'Espai Barça. Marta, què és el més destacat que s'ha dit avui?
El més destacat és, sobretot, que tot va dins dels timings previstos. Al novembre del 2024 hi haurà un aforament amb 65.000 seients a la primera i segona graderia. El 50% de les llotges VIP i el museu ja ha oberts. A més, es mantindrà el sistema d'abonaments de Montjuïc, en preferència pels qui tenen en aquesta temporada a l'exili un per anar a l'estadi olímpic. El que no han deixat clar ni Elena Forn ni tampoc Laporta és si ja pujaran els abonaments o no, deixant tots els escenaris oberts a expenses de quina sigui la situació del club i les necessitats de la temporada 26-27, quan ja estigui inaugurada la remodelació, dit Laporta, que seria una temeritat ara mullar-se quan no saben què es podrà fer i què no a la temporada 26-27. L'exposició de la vicepresidenta, a més, ha servit per veure les imatges 3D definitives del nou Camp Nou, un cop l'Ajuntament ja va aprovar-ne la llicència d'obres.
I també en aquesta assemblea no havia de ser així, però ha aparegut Deco i ha parlat també davant els compromissaris, Marta?
Sí, molt seriós, molt serè, concentrat, conscient de quin era l'escenari i el context, amb corbata, amb ulleres de pasta, ha estat exposant els detalls dels canvis a l'organigrama esportiu ja coneguts i repassant les altes i les baixes d'aquest últim mercat de fitxatges. Ha dit que té clar que ha vingut aquí a parlar poc i a treballar molt i ha remarcat que treballen per tenir una plantilla equilibrada per lluitar per tots els títols, sent fidels, això sí, a l'estil futbolístic del Barça.
Doncs això ha estat més o menys el que ha donat de si aquestes...
Molt resumit,
molt resumit. Molt resumit, veus? Aquí anem per feina. Vull dir que no calen 10 hores per, en fi, fer aquesta assemblea de compromissaris. És que, a més, el format telemàtic el que fa és endarrerir-ho tot, perquè sempre hi ha un delay, etcètera, etcètera.
Hi ha hagut un moment que han donat pas a un soci,
que no hi era.
De casa,
i no hi era.
Es ve l'armari no només.
Havia anat al lavabo, jo crec, claríssimament, i després ha tornat ràpidament al seu lloc. Marta, a descansar, que és tard i la jornada està llarga. Una abraçada.
Una abraçada a tots, bona nit.
Que vagi bé. Hem parlat de l'assemblea. Fem una pausa i parlem del Girona, que demà es pot col·locar, si no líder, com a mínim amb els mateixos punts que el Madrid. Ara tornem.
RAC 1
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC 1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1.
actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies a RAC1.
Tu ho diràs. Amb Gerard Vallès.
6 minuts i 3 quarts d'una de la nit. Abans de parlar del Girona, us parlo del sub que està arrasant. I és que, atenció, perquè arriba trepitjant molt fort el nou Ssangyong Torres, amb un disseny icònic, preciós i únic i de gran capacitat, amb una enorme habitabilitat i maleter. I té unes prestacions i equipament superior als de la seva competència. Ah, i el més important, amb un preu imbatible. Nou Ssangyong Torres, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ssangyong de Catalunya. Qui no té un Ssangyong, no té cotxe, bàsicament, ja ho podem dir. Però és el, senyor Miquel Agut.
Però té una torre.
Hola. Una torre? Tens?
Sí. Bé, vaja, no, no sóc l'únic de la taula que en té una de torre, no?
No, que la tinc al cognom.
Val.
Entres trepitjant fort com el Ssangyong.
Estàs entrant que m'estanya a l'estudi.
Has estat despert, per tant.
Estàs liderant, eh? Estàs liderant ja d'entrada, eh?
No, que per liderant hem de guanyar de 6, eh? Per liderant hem de guanyar de 6 i aquí no pots plantejar-te aquestes diferències. Després veurem què passa, però no pots plantejar-te guanyar de 6, piano i si va lontano.
Si va lontano. Demà el QE, eh? Però, i com o quina és l'última hora? Com hi arriba el Girona, aquest partit?
A veure, és segon contra Cué i és el primer de dos partits seguits a casa. Aquest i divendres que ve contra el Celta a les 9. Si el Girona guanya, s'assegurarà segur la segona posició. Per ser líder, ara comentàvem, ha de guanyar de 6 gols, perquè tindria la mateixa diferència de gols que el Madrid, però n'hauria fet més. Això no deixa de ser molt complicat. Recupera Mitchell Solís i Porto, ara sí, després d'una setmana de descans, ja està en plenitud de condicions, després de patir gairebé una amputació amb aquella entrada de Nacho. A banda dels de llarga durada, lesionats, Sigankov i Juan Carlos, fa uns dies ens van dir que tenia un cop a l'ull i que no podia jugar, que no s'entrenava tampoc, i avui ens ha dit Mitchell a la prèvia que el problema ja va a l'hospital directament i que l'operaran dilluns. Carai. Per tant, serà baixa també de llarga durada el porter de Guadalajara. Un tècnic que, tot i que sigui segon contra Cué, diu que no serà fàcil.
Serà un partit molt difícil. Ha rebut molts gols, però estic segur que és, en aquest concert és on Garitano ha posat més entrenament. Per això espero un partit molt, molt difícil, molt complicat, perquè si nosaltres no fem un partidàs serà molt difícil guanyar, segur.
Ara en parlarem de Garitano, que demà debutarà a la banqueta de l'Almeria després de la destitució de Vicente Moreno d'un parell de partits amb tècnic interí. Clar, no saps com jugarà l'Almeria perquè no tens mostres de Garitano a la banqueta andalusa, però sí que saps com ha jugat amb l'Eibar, i això és el que diu Mitchell, que han revisat. I per cert, parlant del madrileny, demà 100 partits a la banqueta del Girona.
És molt important per mi, mai he aconseguit aquesta xifra en cap joc. Vull dir que l'equip ha fet coses bones com l'ascenso i per mi és un dia a dia espectacular i estic molt, molt feliç. Espero fer 200 i 300. A veure si el club ho té en compte.
Clar, 200 i 300, la temporada que ve jugant a Europa, no? Bellerín, seran molts partits que haurà de jugar al
sí,
Girona.
Sí.
Jo, 200, si n'ha de jugar 100 més, jo crec que dóna-li dues temporades més, no? Bueno. Clar, si ja n'ha de jugar 300, llavors ja aquí el tenim quatre temporades més a Montilivi, cosa que seria fantàstica. Proposta d'11, s'ha reunit fa una estona, cimera del Departament d'Aliacions del Girona.
Sí, per... també n'hi ha, eh?
Sí,
Tu amb tu.
Escolta'm, una gentada de por, i que havíem, a la redacció. Gazzaniga a la porteria, tres centrals, Eric David López i Blin, que va anar convocat amb els Països Baixos però no va jugar. La banda dreta per Couto, incorporant-se al mig del camp Miguel, amb Aleix i Angel i Ivan Martín com a migcampistes, i Savinho a la banda esquerra amb Stuani com a referència. Jo crec que Dovbi, que havent jugat seleccions i havent arribat una mica tard, en aquesta ocasió pot ser que Stuani jugui de titular.
No et fan cap esmena, ja ho veus.
No, jo, abans de que...
Arnau, no?
T'he preguntat per Pablo Torre, també, que va tenir uns minuts...
Jo crec que Arnau serà progressiu, però que l'últim partit va anar bé així, i com que també crec, ara ho comentem amb el micro tancat, que Garitano no vindrà amb un 4-3-3 a buscar el Girona dalt, jo també crec que, per tant, Mitchell intentarà fer això de Miguel com a migcampista, donant-li tota la banda dreta a Jan Couto en atac, aprofitar la sortida de pilota d'Eric i de Blin, per exemple. Bé, el que li estem veient últimament.
És que Arnau està sent suplent, però és que Jan Couto està jugant molt bé.
Sí, sí.
No, internacional pel Brasil.
Oh, que... Sí,
que està jugant molt bé.
Sí, sí, mira, que jo no sóc un gran fan de Couto, no, però ho he d'admetre i està fent...
Té les seves xaladures, com Cancelo, però...
No, no, però i ha estat titular en aquesta aturada de seleccions amb la selecció absoluta del Brasil per primera vegada.
Sí, sí, va debutar.
O sigui que Déu-n'hi-do.
I quina és l'última hora de l'Almeria?
Doncs mira, moltes baixes. Convocatòria de 20 jugadors, no hi són ni Luis Suárez ni Coné, els dos davanters titulars. I a més, a darrere, Pubill, Méndez, Edgar i Akieme també són baixes. Gaisca Garitano debutarà demà a Montilivi a la banqueta andalusa.
Y aparte de ilusión, llevamos necesidad también, ¿no? Porque cuando no has ganado hasta ahora y vas el último en la clasificación, hay que sentir esa necesidad también, ¿no? Que es importante a la hora de puntuar, de ganar, el sentir que hay que competir y que no se puede dejar pasar ningún partido, sea cual sea, porque necesitamos victorias, ¿no?
M'ha agradat aquesta dada que et diré ara. Garitano contra el Girona en les últimes temporades va debutar a la banqueta de l'Atlètic Club el 2018 amb un Atlètic Club 1, Girona 0, gol de Muniain de penal, un penal regalat per Prieto Iglesias de Ramallo a Muniain al temps afegit, i va ser el tècnic de l'Eibar en l'eliminatòria de semifinals per l'ascens de fa dues temporades. 0-1, golaç de Ketxi a Montilivi, semblant el que ha fet avui al camp del Saragossa, i 0-2 del Girona amb gols de Borja i Estuani per passar a la final i pujar contra el Tenerife. Per cert, molts precedents entre tots dos, entre primera, segona i promocions d'ascens. El de la temporada passada a Montilivi, 6-2 en total, 22 duels, 12 victòries de l'Almeria, 6 empats i 6 del Girona.
I qui xiula demà?
Un madrileny, ja ho he dit abans, i espero no equivocar-me demà, a mi m'agrada, Ortiz Arias, el Bar, un altre madrileny i el Cerro Grande.
Digue-ho demà això també, amb el Puig, el Molló i companyia a la transmissió.
Això ho he dit aquesta tarda amb ells a la transmissió del Manchester Ciutat, Brighton.
Perfecte, doncs ja està, ja ho saben. Això serà demà a partir d'un quart de 5 de la tarda, amb la Gut i companyia, evidentment, a Montilivi. Per tancar la tertúlia, conegut també durant aquesta tarda la mort de Sir Bobby Charlton, notícia desagradable, als 86 anys, exfutbolista legendari del Manchester United i la selecció anglesa, Gut?
Exacte, el United ho ha anunciat a les xarxes dient que qualsevol paraula seria insuficient per explicar el que sentia el club en aquests moments. Hi ha hagut moltes reaccions de molts clubs, aquí no hi ha hagut rivalitats, tothom hi ha dit la seva, el Barça, el Manchester City, i també, a banda de la federació anglesa, que ha dit que l'homenatjaran abans del partit contra Malta a Wembley de la propera aturada de selecció accions del 17 de novembre. La de Rishi Sunak, el primer ministre d'Anglaterra, que diu que està molt trist de saber que s'ha mort Bobby Charlton, que té un lloc a la història com un dels grans del futbol i que era una persona molt estimada, descansi en pau. Això ha dit Sunak d'aquest futbolista que va fer 249 gols en 758 partits amb el Manchester United, 17 temporades. Va jugar amb els Red Devils, va ser campió de la Copa d'Europa, el 68, capità d'aquell equip que era el primer anglès que guanyava aquesta competició, i que amb Anglaterra va fer 49 gols en 106 partits. També va ser capità del Mundial del 66 que a Wembley Anglaterra va aconseguir guanyar. Posteriorment va treballar 39 anys al Manchester United, club de la seva vida, i com a vivència impactant d'aquesta biografia generosa i rica, ja que va sobreviure a l'accident aeri de 1958 que va afectar la plantilla del United a Munic després d'anar a jugar un partit contra l'Estrella Roja i en la qual van morir 23 persones integrants d'aquella expedició. 10 anys després, ell, com a capità, els va poder brindar el trofeu de campions d'Europa.
Una institució a Anglaterra, jo no he tingut el plaer de veure'l jugar, diria que en aquesta taula tampoc. Però, per exemple, Ballús, vas estar uns quants anys a Manchester, té que allà una llegenda.
No, una llegenda. Jo et diria que ell i Sir Alex Ferguson de la història més o menys... moderna i antiga del United, el dos grans referents, i una persona de les que canvia el curs d'un club. una reverència molt gran la que hi ha al Trafford cap a aquesta figura, i la manera de com tots els clubs anglesos han reaccionat i com s'ha tractat, fins i tot en els últims anys, quan ja es va diagnosticar que estava malalt, i com s'ha tractat tot, parla també del respecte que...
Tenia demència, no?
Demència és el que va transmetre fa temps la seva família, que amb detalls mèdics a Anglaterra són molt curosos, i només comenten el que l'entorn a cada persona doncs una mica doncs és el que permet, i en aquest cas doncs en Bobby Charlton doncs s'ha respectat fins a l'última hora.
És un dels integrants de l'estàtua que hi ha davant d'Old Trafford, sí, de la Santíssima Trinitat,
amb Dennis Law i
George Best. Vaig anar per primera vegada a Old Trafford en aquest partit d'Europa League. Quan ens van eliminar, cua per fer-se una foto amb aquesta estàtua. Cua.
I a més, el seu nom era el nom d'una de les graderies de l'estadi d'Old Trafford. Si alguna cosa tenen el futbol britànic, és la reverència per les figures que han tingut i que els han permès ser on són en aquells moments. Això sí que ho tenen.
Que descansi en pau, una llegenda, Sir Bobby Charlton. 10 minuts i la 1, ho deixarem aquí. Ferran Correas, Pol Ballús i Francesc Latorre. Gràcies, i a descansar, que alguns, per alguns la jornada ha estat maratoniana. Una abraçada, eh?
Un plaer.
Que vagi bé. Una pausa i tornem, i rematem el Tu Diràs parlant del Barça, del primer equip de femení de futbol, que avui ha golejat el Granada, i d'altres qüestions.
Tu Diràs, amb Gerard Baller.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. I som per ajudar.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal, i a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Reconeixes la seva potència només engegar-lo, i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids endollables i 100% elèctrics, i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondina Auto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça de Blat.
Descàrrega!
El diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller, amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller, cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC 1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22, a les 12, la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
7 i la 1. Vinga, va, parlem d'altres coses, com per exemple de la victòria del Barça femení, que avui ha fet la feina abans de l'aturada, golejat al Granada, i continua en ple de victòries a la Lliga, Laia.
6-1, resultat final, un gol de Patrick Guijarro, que està excepcional al minut 6, ha obert el partit, i abans del descans ha arribat el segon de les botes d'Ona Batlle, que s'ha estrenat com a golejadora amb el primer equip del Barça. La segona part, Dianes de Salma, Mariona, i un doblet en 2 minuts d'Oshoal. El temps d'afegit, ha arribat el gol de l'honor del Granada, l'ha fet Laura Pérez.
Això avui, demà juga el Levante a les Planes.
L'equip entrenat per Ferran Cabello està fent un inici de temporada molt meritori, és 6è a la classificació i encara no ha perdut cap partit. Demà rep el Sevilla, tercer per la cua, amb l'objectiu de continuar amb la bona ratxa. També demà, 2 partits interessants a la primera divisió femenina, a les 12 del migdia, l'Ezama, el derbi basc, Atlètic Club Reial Societat, i a 2:15 de la tarda, Madrid-Llevant a Valdebebas. El Madrid obligat a guanyar si vol seguir empatat amb el Barça al capdavant de la classificació.
I avui hem conegut els horaris de la Lliga de Campions.
El Barça començarà la defensa del títol dimarts 14 de novembre a les 9 de la nit a casa davant el Benfica, i la setmana següent viatjarà al camp de l'Eintracht de Frankfurt. Al desembre hi haurà el doble enfrontament amb el Rosengar el dia 13 a Suècia i el 21 a Barcelona. La fase de grups es tancarà al gener, el dia 25 Barça-Eintracht de Frankfurt, i dimecres 31 Benfica-Barça. Els 3 partits del Barça com a local, us ho vam explicar ahir, seran a les 9 de la nit i en principi tots al Johan.
La Champions, per tant, començarà el 14 de novembre. Ara, demà s'atura la competició de clubs, hi ha Nations League, i amb una novetat a la convocatòria, Laia Codina substitueix la lesionada Irene Paredes, la selecció espanyola que jugarà en aquesta aturada contra Itàlia i contra Suïssa. Gràcies, Laia, bona nit.
Bona nit.
GT RAC 1.
I ara parlem una mica de motor. En MotoGP, Johan Zarco ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia que tenia a la butxaca Jorge Martín, i aquesta matinada tindrem la cursa a l'esprint. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí, l'organització ha invertit l'ordre de les proves i ha decidit fer primer la cursa gran perquè el programa d'aquest diumenge a Phillip Island, que es fa de matinada, perilla pel temps, per una ratxa de tempestes, de fort vent i pluja, i davant el que pogués passar, doncs mira, han dit, millor que fem la cursa gran primer i després ja veurem. En qualsevol cas, com deies, ha guanyat Zarco, i així de content estaven declaracions a DAZN.
Estoy muy feliz ya al inicio, que tengo una buena velocidad, buena agresividad para tener el ritmo. Con Pecco casi seguro que él tiene el paso para tener el podio con Brad y de Gian Antonio. A 5 vueltas de la fin podemos ver Jorge, lo sé que tiene la soft, y en este momento me digo que esta es una oportunidad, porque la última vuelta podemos pasar Jorge, pero para pasar Jorge necesita pasar los otros. Tengo un feeling bueno y creo que está la carrera casi perfecta para prender este pieza de la primera victoria.
Primera victòria del francès, que ha atrapat Jorge Martín a l'última volta. Martín, que ha forçat massa els pneumàtics i que ha acabat fent figa per pocs metres, creuant cinquè al final la bandera de quadres, perquè també l'han superat Pecco Bagnaia, Fabio Di Gianantonio i Brad Binder. Martín, per tant, cinquè, i com que Bagnaia ha fet segon, ha ampliat l'italià 9 punts més, l'avantatge sobre Martín Aitor en la lluita pel títol. Ara és de 27, a l'espera del sprint d'aquesta matinada, previst sobre les 4. El dia ha estat força dolent pels catalans. El millor ha estat Aleix Espargaró, 8è, seguit d'Àlex Márquez, 9è, Viñales, 11è, i Marc Márquez, 15è. I de cara a aquesta matinada, a l'esprint, el millor situat és Aleix Espargaró, que arrenca 4è per darrere de Jorge Martín. Des de la tercera fila surten Marc Márquez i Viñales, des de la quarta pol Espargaró, i des de la cinquena Àlex Márquez.
Ha estat un dia força dolents pels catalans, com deies. La cursa a l'esprint de MotoGP, que arrencarà a les 5, abans tindrem la cursa gran de Moto2 i de Moto3. De fet, la de Moto3, res, arrenca d'aquí a 3 minuts, és a poca estona d'arrencar, amb Ayumu Sasaki sortint des de la pole. Més tard, a 2:45 serà el torn de Moto2. Gràcies, Oriol, bona nit.
Bona nit.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
Temps per parlar de Fórmula 1 i de l'esprint del Gran Premi dels Estats Units que ha acabat fa una estona. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
Max Verstappen ja es va proclamar tricampió al passat Gran Premi a Qatar, però tot i això no hi ha qui l'aturi i s'acaba d'emportar l'esprint per davant de Hamilton i de Leclerc.
Sí, l'ambició de Max Verstappen no té límit, ja s'ha assegurat el campionat, tercer consecutiu, però segueix sense deixar-hi les engrunes als seus rivals. Avui el circuit de les Amèriques ha protagonitzat un dissabte immillorable, ha aconseguit la pole per l'esprint, s'ha emportat també la victòria en aquesta cursa curta, l'aperitiu del Gran Premi dels Estats Units que es disputarà demà. L'holandès ha liderat les 19 voltes des de la sortida fins a la bandera a quadres, aconseguint el seu tercer triomf en els 5 esprints disputats en el que portem de temporada, va guanyar el Red Bull Ring a Àustria, va repetir a Spa a Bèlgica i ha aconseguit també la victòria avui a Austin, a Texas, als Estats Units. Per darrere, Hamilton ha fet segon, després de superar Leclerc a la primera volta gràcies a una gran sortida, el de Ferrari ha estat tercer, completant el podi. Norris quart, Checo cinquè i Carlos Sainz sisè. El madrileny ha estat l'únic pilot que ha sortit amb pneumàtics tous, ha recuperat dues posicions, després però les ha perdut, creuant la línia de meta en la mateixa posició en la que havia començat la prova. Gasly setè i Russell vuitè han completat la zona dels punts, recordem que a l'esprint només puntuen els 8 primers classificats, s'ha quedat sense sumar Fernando Alonso. Demà, a partir de les 9 del vespre, Gran Premi dels Estats Units, 18a cita de la temporada, recordem, Charles Leclerc sortirà des de la pole position, Verstappen va ser ahir el més ràpid en la classificació, la seva volta prou va ser eliminada per haver superat els límits de la pista, sortirà sisè amb 5 rivals a superar si vol aconseguir una nova victòria.
Gràcies, Álvaro, bona nit.
Gràcies, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Un minut per sobre de la una, que ja anem tard. Temps pel bàsquet. Hola, Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Jornada negra pels catalans, sisena jornada de l'ACB, derrotes de la Penya i també del Girona, eh?
I tots dos se situen amb 3 victòries i 3 derrotes. Poden acabar la jornada fora dels 8 primers. Un Girona que ha encadenat la tercera ensopegada seguida en una muntanya russa de partit al multiusos Fontes d'Ossar, ha perdut 85-79 davant Obradoiro, ha marxat al descans manant de 4 amb un 0-12 de parcial al segon quart, però després molt mal tercer quart, 29-14, i en l'intercanvi de parcials, tot i que els gironins han arribat a posar-se per davant a menys de 4 minuts, els locals han tornat a manar des del triple i s'han acabat enduent el partit. Salva Camps definia així aquest tercer quart.
Desaparecimos, el partido en el tercer cuarto claramente había un equipo que lo quería y otro que no parecía querer competirlo. Muy mal inicio del tercer cuarto.
Per cert, amb Juan i Marcos ja lesionat, haurem d'estar pendents també de Quino Colom, que ha patit una rebrincada en turmell.
I abans, la penya també ha caigut, com dèiem, en aquest cas a casa i contra un recent ascendit, l'Andorra.
I que viu un moment delicat de la temporada. La victòria contra els Wolves a l'Eurocup a la pròrroga no amagava les mancances en el joc que avui han tornat a ser evidents. Derrota 84-94 contra un recent ascendit com l'Andorra. Mancança sobretot en defensa, en intensitat a prop del cèrcol, una de les grans assignatures pendents. Una sagnia, ha dit Carles Durant, tancar el rebot i la sensació que tot es fiava a Andrius i no hi havia situacions per acabar de remuntar. Compte amb les paraules de Guillem Vives a RAC1.
El grup ha de millorar a nivell grupal, a nivell de grup humà, i necessitem fer-ho, i crec que com a grup una mica nou, també amb jugadors joves, amb jugadors que entren en dinàmica, doncs estem en el procés d'anar creant també aquest grup humà.
La penya torna a la competició dimarts en partit d'Eurocup a la pista del Venècia.
I de cara a demà, torn pel Barça i també pel Manresa.
Primer tron per als Blaugrana, partit contra el Bilbao, absolutament al mig, com el dijous, tot i que serà diumenge, després de la festa d'ahir contra el Bayern i la visita a Madrid de la setmana que ve entre els dos invictes de l'Eurolliga, els de Grimau reben els bascos a 2 quarts d'una. Ara bé, és un molt bon partit, i és que l'equip de Jaume Ponsarnau és el revelació d'aquest tram inicial de curs, 4 victòries i una derrota. I després a les 5, bon partit també a la Fonteta, a València, un dels altres equips amb 4-1 de balanç, rep el Baxi Manresa, tornen Pedro Martínez i Pierre Oriola, allà on van guanyar la Lliga el 2017.
Això a la CB també juguen els 3 catalans de la Lliga Femenina.
Sí, després de Setmana Europea, el primer a entrar en escena serà el Cadí la Seu, que intentarà oblidar la derrota contra el Carolo francès davant l'Espar Gran Canària, partit que juga a la una a les Canàries, i la jornada acaba a casa nostra. Primer, 6:15, el Barça Sant Feliuenc rep un Araski que encara no ha guanyat. En canvi, a 7:15, a terra l'Ibaeta invicta a Fontejau per enfrontar-se a l'Uni Girona.
Quatre minuts per sobre de la una, aquí ho deixarem, recordant que tenim també definida la final del Mundial de Rugbi, Nova Zelanda i Sud-àfrica, partidàs, quina final, lluitaran dissabte pel títol a Sant Denis, després que Sud-àfrica hagi derrotat, de fet ho hem viscut al Superesports Anglaterra, per 15-16 en la segona semifinal. El dia ha estat intens, esportivament parlant, demà potser encara ho serà més, jugar al Barça, jugar al Girona, etc etc. Demà ens retrobem, que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Marina Arbós.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Continuen en marxa les negociacions perquè es torni a obrir el pas de Rafah amb més ajuda humanitària cap a Gaza. L'ONU diu que aquest diumenge podrien entrar entre 20 i 30 camions més, segons explica.